A l'Ajuntament de Barcelona li costa gairebé 2 milions d'euros al mes donar allotjament a persones vulnerables. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Actualment a la ciutat de Barcelona hi ha més de 2.300 persones. Aquí l'Ajuntament els està pagant un allotjament i 773 famílies més estan a la cua esperant un pis a la taula d'emergència. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Són famílies que mentrestant viuen temporalment en pensions o pisos compartits.
Un espai, però, que queda lluny de ser digne per tenir un projecte de vida a llarg termini.
Aquí muy tranquilo, muy contento. Ahora tienes habitación con juguetes y arreglado todo, habitación, y es muy contento.
L'Ajuntament de Barcelona va destinar l'any passat 22 milions anuals per pagar aquests allotjaments. Escoltarem més testimonis de persones vulnerables que viuen en aquestes pensions pagades pel consistori de la capital catalana. Avui que hem conegut que el govern ha licitat un nou contracte per trobar una empresa que faci d'intermediària entre famílies, ajuntament i habitatges disponibles. A banda, els preus es moderen a Catalunya, que ha tancat l'any 2022 amb una inflació del 5,2%, més d'un punt per sota del passat mes de novembre. Un descens que es deu, sobretot, a la reducció de preus dels carburants i de l'energia.
Pel que fa als preus dels aliments, aquests es mantenen elevats i han retrocedit una dècima respecte del mes passat, fins al 13,4%. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 5,7%.
El govern espanyol celebra aquestes dades i confia que es mantingui aquesta dinàmica en els propers mesos. És la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño.
Hemos terminado el año muy por debajo de la media de la zona euro y de la Unión Europea, y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea.
Mentrestant, el govern està molt pendent també de la cimera que ha de reunir Pedro Sánchez i Emmanuel Macron dijous que ve a Barcelona, pendent de la reunió i pendent també de la manifestació que han convocat les entitats independentistes i de les que ja en sabem tots els detalls.
Senyor Sánchez, sí que passa. Aquí no s'ha acabat res.
Considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat.
Són membres d'Òmnium i de l'ANC, dos de les entitats convocants d'aquesta protesta que començarà a les 9 del matí a les columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc amb el lema «Aquí no s'ha acabat res, independència».
Les entitats volen demanar que es faci efectiu el referèndum del 2017 perquè diuen va guanyar el sí i diuen que el procés encara no s'ha acabat.
Encara sobre això, l'executiu espanyol desmereix aquesta manifestació, no la considera rellevant, ho ha dit aquest migdia la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.
En aquest context de la cumbre Espanya-França no és un tema, entenc, rellevant. Vull dir, la cumbre Espanya-França té uns objectius que transcendeixen molt més enllà del plantejament de la manifestació.
I en el temps dels esports us explicarem que el Barça jugarà la final de la Supercopa d'Espanya. Ho farà després de guanyar el Betis a la tanda de penals aquesta nit.
I ara s'enfrontarà el Real Madrid a la final que es disputarà aquest diumenge. Els blaugranes han aconseguit un passi per a la final en un partit, però, molt sofert.
Però atenció, perquè l'entrenador Xavi Hernández es podria quedar sense dos dels seus jugadors més importants. Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong es podrien perdre la final de la Supercopa per culpa d'unes molèsties.
El tècnic de Terrassa els va substituir ahir durant la semifinal contra el Betis, en el que semblaven canvis purament tàctics. Tot i així, el club blaugrana ha assegurat que tant Dembélé com de Jong no es volen perdre aquesta final i faran tot el possible per arribar a aquest partit.
I al final de l'informatiu, informació cultural d'aquest divendres, us explicarem que avui comença la 36a edició del Festival Tradicionarius al barri de Gràcia de Barcelona amb un concert en homenatge a Jordi Fàbregas.
Serà doncs una celebració a la seva vida, un agraïment per tot el seu llegat, tot el que ens ha deixat i tota la seva generositat.
La directora artística del CAT Tradicionarius, Carol Duran, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel que a partir d'avui la sala del centre portarà el mateix nom de Jordi Fàbregas. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'acte d'inauguració començarà amb un cercavila a càrrec del grup Kabum i dels Greys Guirigall i després, a 9:45 del vespre, es farà el concert en homenatge a Fàbregas. El Festival Tradicionarius s'allargarà fins al 30 de març.
I després de la cultura, com cada divendres, ens posarem al dia de les novetats musicals de la setmana. Ho farem amb la Mercè Mondelo. Si ens acompanyem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber el temps que ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada dia el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada per la tranquil·litat avui divendres, també demà dissabte, però amb canvis a la vista a partir de diumenge. De moment, aquesta tarda sol, núvols alts, temperatures molt semblants a les d'ahir o una miqueta més altes, i demà dissabte esperem també una jornada tranquil·la, plàcida, amb fred al matí, però de dia ambient atemperat, perquè les màximes es mouran entre els 15 i els 20 graus a bona part de Catalunya. Diumenge el temps canvia, està per al cel ja a primeres hores del matí. A les comarques del nord començarà a nevar al Pirineu, una cota de neu que, sobretot de cara a la tarda, pot baixar per sota dels 1.000 metres d'alçada, i a la resta augment dels núvols amb ruixats que a la tarda poden afectar qualsevol indret del país. Les temperatures baixaran i aquest descens tindrà continuïtat durant la setmana que ve.
L'Ajuntament de Barcelona li costa gairebé 2 milions d'euros mensuals allotjar persones vulnerables en pensions que hi ha repartides per la ciutat. Actualment a Barcelona hi ha 2.331 persones. Aquí l'Ajuntament els està pagant aquests allotjaments d'emergència. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Actualment a Barcelona hi ha 733 famílies que esperen un pis de la taula de la mesa d'emergència. Mentrestant, hi ha moltes d'elles que viuen temporalment en un allotjament, sobretot pensions o pisos compartits en moltes ocasions que l'Ajuntament ofereix ajuts per afrontar-ne les seves despeses. Un espai, però, que queda lluny de ser digne de tenir un projecte de vida a llarg termini. La Mal ens ha explicat la seva experiència. Té 28 anys i va arribar a Espanya fa 5 per una malaltia del seu fill, aleshores recent nascut. Va estar compartint pis fins ara, que ha aconseguit fa pocs dies accedir als allotjaments a prop, pisos provisionals de l'Ajuntament pensats per llargues estades. N'assegura que compartir pis durant 5 anys ha estat molt dur.
Sabes, 5 familias en el piso, no puedo hacer siempre silencio. Siempre pelean con que con la lavadora, con la cocina, yo primero y el baño. Ah, vale, tú entras al baño porque tú dejas sucio, porque no limpias y siempre es problema.
Com ella, n'hi ha molts casos i és que la durada en allotjament d'emergència pot arribar a durar fins a 4 anys.
Per tot plegat, el govern liderat per Ada Colau ha carregat contra la Generalitat. Per fer front a la problemàtica, ha tret a licitació un nou contracte sobre la gestió d'aquest servei, amb el qual vol, sobretot, millorar el seu control i tenir diversos equipaments disponibles més enllà de les pensions.
Precisament, aquesta cronificació de viure en un pis d'emergència, com és una pensió, en part és a causa de la falta d'habitatge públic. Des de l'Ajuntament han acusat a la Generalitat de no donar resposta a aquestes persones perquè surtin d'aquesta emergència. És la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez.
Per la manca de política de l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya, per la manca d'habitatge públic, tot i l'esforç ingent de l'Ajuntament de Barcelona, encara està sent un recurs que malauradament tenen moltes famílies. Més de 2.000 persones estan ara mateix en una pensió, en un recurs que no és un habitatge, que està pensat i conceptualitzat com una emergència, però que al cronificar-se aquesta situació, al no tenir una sortida d'habitatge, doncs al final està donant resposta a moltíssimes famílies.
El 70% dels desnonaments a Barcelona a famílies vulnerables, els propietaris són grans tenidors, entitats financeres o fons d'inversió. Per això, Lucía Martín, regidora d'Habitatge a Barcelona, denuncia que demana que la llei d'habitatge que s'està debatent a Madrid obligui els grans propietaris a fer lloguers socials amb el suport de les administracions.
Obligant-los a fer lloguers que les administracions podem complementar i, per tant, les famílies podrien pagar una part d'aquest lloguer, les administracions podien complementar-lo sempre i quan estiguessin parlant de lloguers per sota de preu de mercat, però, en tot cas, aquesta solució facilitaria que les famílies no patissin, no passessin per la situació traumàtica d'un desnonament i es poguessin quedar a casa seva i, doncs, que les administracions complementessin aquests lloguers i que, per tant, doncs, arribéssim a una solució que seria adequada per totes les parts.
Mentrestant, l'Ajuntament ha tret a licitació el nou contracte per gestionar aquests espais d'allotjament temporal. Una de les novetats és que l'empresa qui s'adjudiqui haurà de proposar, entre d'altres, altres opcions habitacionals, més enllà de les pensions, com per exemple residències d'estudiants, habitatges turístics o pisos compartits. El consistori també assegura que podrà fiscalitzar més i tenir un control més fidedigne dels casos. Està previst que entri en funcionament a partir d'aquest juliol.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Després d'un any marcat per la inflació desbocada, el 2022 s'ha tancat amb una lleugera moderació dels preus. Catalunya ha acabat l'any amb una inflació del 5,2%, una diferència d'1,2 punts respecte al mes de novembre, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, Pere.
Sí, un descens que es deu sobretot a la reducció de preus dels carburants i l'energia. Pel que fa als preus dels aliments, s'han mantingut elevats i han retrocedit una dècima respecte al mes passat, fins al 13,4%. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 5,7%, una dècima menys respecte del pronòstic avançat, però, en canvi, els preus han continuat en augment, enfilant-se fins al 15,7%, quatre dècimes més que el mes de novembre.
El govern espanyol ha celebrat que la inflació estigui baixant ràpidament i creu que s'ha de mantenir aquesta dinàmica durant aquest 2023. Ho ha valorat la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño.
La inflación ha bajado muy rápidamente, 5 puntos en 5 meses, desde el pico de julio, que hemos terminado el año muy por debajo de la media de la zona euro y de la Unión Europea, y lo que tenemos que hacer en 2023 es seguir en esta misma línea.
Si s'analitza més al detall, el cistell de la compra continua disparat al preu del sucre, que és el que més puja, el de la llet també, el de l'oli, els cereals, els ous, els productes làctics, la patata i el pa en relació a les carns. També s'ha pujat i molt la del porc, la de vedella i el xai.
Cal tenir en compte que el preu dels aliments del mes de desembre encara no inclou la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per revertir l'encariment d'aquests aliments. Des de l'1 de gener no tenen IVA el pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites i verdures i hortalisses, llegums, tubercles i cereals.
De fet, encara sobre preus, el preu de l'electricitat baixarà avui més d'un 4,5% i se situarà pels clients de la tarifa regulada amb 89,5 € al megawatt hora. Més qüestions l'endemà de conèixer la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que retira l'acusació de sedició a Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, assegura que l'expresident de la Generalitat tornarà aquest 2023 a Catalunya.
I Boye també diu que la reforma del Codi Penal beneficia la defensa de l'expresident Puigdemont perquè demostra, diu, que és una persecució política. L'advocat assegura que no està sorprès per les modificacions de les acusacions del jutge Pablo Llarena, que demana 12 anys de presó per la pena agreujada de malversació per l'expresident. Ho ha dit en una entrevista al programa al matí a Radio Estel.
Porque a él no le ha importado cambiar los hechos, cambiar el derecho para llegar a la misma conclusión, que quiere meter en prisión al presidente Puigdemont. Le da lo mismo si hay reforma del Código Penal, le da lo mismo si hay una sentencia al proceso que dice una cosa, porque él ya moverá los hechos en la dirección necesaria para darle un encaje que conlleve el máximo de castigo para el presidente.
Gonzalo Boye també ha apuntat que el Tribunal Europeu es pronunciarà sobre la immunitat de Puigdemont en els propers mesos i que, llavors, Puigdemont haurà de prendre una decisió. Amb tot, l'advocat de l'expresident critica les maneres en què s'ha fet la reforma perquè, a parer seu, el Codi Penal és un instrument jurídic molt seriós que no hauria de ser putinejat.
Mentrestant, l'eurodiputada i exconsellera de la Generalitat, Clara Ponsatí, que amb els canvis al Codi Penal només està acusada ara per desobediència, ha assegurat, en aquest cas a Catalunya Ràdio, que tornarà el més aviat possible i que no es presentarà davant del Tribunal Suprem perquè no reconeix la seva competència.
Atès que el jutge Llarena ha renunciat a perseguir-me per posar-me a la presó, doncs, evidentment, jo tornaré a casa meva. En principi no m'haurien de detenir, entre altres coses perquè tinc immunitat.
D'altra banda, qui ha carregat fort contra Carles Puigdemont és el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa. Ho ha fet també des dels micròfons de Ràdio Estel.
Concretament, ha dit que demanar 12 anys de presó per a l'expresident català està justificat i diu és el mínim que se li hauria de demanar perquè ha de passar comptes davant la justícia per als fets de l'1 d'octubre.
El senyor Puigdemont és com un Bolsonaro i els seus seguidors, amb tots els respectes, però uns bolsonaristes que van desestabilitzar la nostra democràcia. Jo no crec que haguem de tenir tantes consideracions amb un polític que es va saltar totes les barreres democràtiques. Per tant, escolti'm, sí, 12 anys, pues què menys?
El líder de Ciutadans a Catalunya, Carrizosa, ha celebrat també la victòria per majoria absoluta de la llista impulsada per Inés Arrimadas per dirigir el partit a nivell estatal.
Nosaltres estem molt satisfets i ara ja jo crec que aquesta dèria que tenen alguns de parlar de que si la divisió dels Ciutadans, de que si Ciutadans s'està enfonsant, de que si Ciutadans morirà, ara a veure si ja comencem a parlar de què farà aquesta nova executiva de Ciutadans.
sobre les crítiques i el conflicte que s'han viscut els darrers mesos dins de Ciutadans entre Arrimadas i Edmundo Val, Carrizosa ha dit que és normal en qualsevol partit durant un període electoral intern.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Canviant de qüestió, les polseres telemàtiques que controlen els agressors de violències masclistes no són efectives en tots els casos. Així ho ha assegurat la directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, aquest matí a Ràdio Estel. Per a la directora, s'ha d'analitzar cas per cas i, sobretot, acompanyar la víctima durant el procés de la denúncia.
No serveixen en tots els casos i que s'ha d'entendre també el que implica i que, per tant, aquí també hi ha d'haver un acompanyament d'aquestes dones. És a dir, tenir aquest tipus de dispositius implica també tenir l'altre present. A vegades també sonen per altres raons que no és només la proximitat, no? Temes de bateries, és a dir, tota una part tecnològica.
La directora general diu que la solució és atacar el problema de base i continuar millorant els recursos i l'atenció que es dona a les dones que pateixen maltractaments.
A banda, creu que per acabar amb la violència de gèneres és més important acompanyar les víctimes que no pas conèixer els antecedents de l'agressor o portar aquesta polsera telemàtica.
Pot ser que en algun dels casos ajudi a millorar la valoració de risc, ajudi a que efectivament en el treball en xarxa hi hagi una major consciència del risc o de la perillositat que hi pot haver en aquest cas. Potser no és una mesura que sigui la panacea o el resultat, la gran solució per tot, però que en alguns casos pot ser d'ajut en això, en aquest sentit de, bueno, millorar també la decisió de la dona.
Amb tot, la Rosic assegura que la solució passa per atacar el problema de base.
Estel Migdia.
La manifestació de les entitats independentistes en contra de la cimera hispano-francesa tindrà lloc dijous vinent, dia 19, a partir de les 9 del matí i des de les columnes de Puig i Cadafalch, això és a Montjuïc, a la ciutat de Barcelona. Amb el lema "Aquí no s'ha acabat res independència", les entitats denunciaran que el procés no s'ha acabat. L'Assemblea, per la seva banda, també farà una crítica al govern per assistir a la cimera. Marxem cap a Montjuïc, on s'ha fet la presentació d'aquesta protesta. Allà hi tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, una trentena d'entitats independentistes fan una crida a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa que tindrà lloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya el proper 19 de gener amb l'objectiu de demostrar que el procés d'independència segueix viu i que seguiran reclamant que es faci efectiva la independència. Toni Castellà, del Consell per la República, i Xavier Antic, d'Òmnium, insisteixen en que firmar el nou tractat d'amistat entre Espanya i França
fem la crida, la concentració, torno a dir, a les 9 del matí, a les columnes d'en Puig i Cadafalch, amb el següent lema. Aquí no s'ha acabat res. Independència, Països Catalans, prou repressió.
Hem perdut a la Judit Casellas, però en tot cas ens explicava també que des de l'ANC de forma individual fan una crida perquè a Pere Aragonès, perquè planti a Pedro Sánchez i a Emmanuel Macron i no vagi en aquesta cimera. Ho ha dit també des d'aquesta presentació, d'aquesta manifestació, la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu.
Jo sí que vull dir, no parlant en nom de les 30 entitats, sinó només en nom de l'Assemblea, que considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat participant en la manifestació. Entenem que això és una falta de congruència.
La resta d'entitats, en canvi, eviten entrar el cos a cos amb el govern i prefereixen no valorar què ha de fer l'executiu català. Mentrestant, a l'altra banda, el govern espanyol resta importància en aquesta manifestació independentista i diu, Pere, que no és rellevant.
Sí, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha assegurat que les entitats hi estan en tot el seu dret, però que els objectius de la trobada bilateral entre el president espanyol Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron van més enllà d'aquesta protesta. També ha explicat quin serà el paper del president Pere Aragonès durant aquesta trobada.
Serà el mateix que han tingut doncs, els presidents de les diferents comunitats autònomes en les quals s'han celebrat altres cimeres. No? En el cas de Romania, Espanya, que va ser a Castelló, doncs, es va seguir amb el mateix protocol. A la Corunya va haver també una cimera a Alemanya, Espanya, en el que també es va invitar el president de la Xunta. Per tant, doncs, el paper del president de la Generalitat doncs, serà, evidentment, el paper del cap de la comunitat autònoma i es preveu que sigui aquest.
Segons el govern espanyol, doncs, Aragonès podrà participar de la salutació amb els presidents i de la, recepció dels dos mandataris.
Per cert, que Pere Aragonès ha enviat aquest dijous una carta a Pedro Sánchez per demanar que en aquesta cimera amb el president Emmanuel Macron s'abordi l'oficialitat del català a Europa.
Entre les demandes del president català també hi ha la recuperació del traçat original del corredor mediterrani, l'impuls del gasoducte d'energia verda entre Barcelona i Marsella i l'obertura dels presos transfronterers tancats pel govern francès pel que fa a les infraestructures, reclama també l'impuls del nou corredor ferroviari entre Montpeller i Perpinyà, el restabliment i millora de la connexió ferroviària amb Perpinyà i la modernització del tram de la R3 des de la frontera i fins al Tor de Querol.
I encara en clau política, si ahir era Ernest Maragall qui anunciava que deixava el Parlament per centrar-se en les eleccions de Barcelona, avui va anunciar el Shakir El Homrani, que ha dit que renuncia a la seva acta de diputat per Esquerra Republicana i es reincorpora a la seva feina al sector privat.
Segons un comunicat del partit, tot i que tanca la seva etapa al Parlament i s'allunya de l'esfera pública, el Homrani mantindrà les seves funcions a l'executiva d'Esquerra Republicana com a secretari de Política del Treball i Seguretat. Ara les funcions de portaveu i les presidències de comissió que ocupaven aquests dos exconsellers republicans es reorganitzaran els propers dies.
I encara un apunt referent a l'àmbit polític, en aquest cas municipal, Sandro Rosell no es presentarà finalment a les eleccions per optar a l'alcaldia de Barcelona.
L'expresident del Barça ha dit que ho fa pel bé de la ciutat. Les converses que ha tingut amb el candidat de Junts per Barcelona, de Junts per Catalunya, Xavier Trias, han fet prendre, volíem dir, aquesta decisió a Rosell. De fet, ahir en una entrevista al programa El Matí a Radio Estel, Trias va dir que tots dos havien estat parlant i ja va avançar que Rosell no tenia cap intenció d'incorporar-se a la seva candidatura.
I des d'aquest matí que està en marxa una nova edició de la Marató de Donants de Sang arreu de Catalunya. Ho fan amb l'objectiu d'arribar a les 10.000 donacions fins al dia 20 de gener, que és quan acabarà aquesta marató. Des del Banc de Sangs i Teixits fan una crida perquè tothom que pugui donar sang s'acosti a un dels 60 punts habilitats arreu del país.
I per saber si sou compatibles amb aquesta donació, podeu fer un test des del mateix web del Banc de Sang i Teixits o bé anar també a un d'aquests punts de donació i respondre un qüestionari. Ho explicava des dels micròfons de Ràdio Cel, Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
És necessari que, havent donat sang o havent donat sang, portar un document que ens acrediti que som nosaltres. El carnet de conduir, el carnet d'identitat, el passaport, un document que ens acrediti que som nosaltres, tant sigui per la primera donació com en donacions successives.
Grífols ha explicat que les donacions són molt importants per tractar les malalties que necessiten una transfusió de sang, com ara les oncològiques, i que amb aquest gest es salven vides.
Si voleu consultar els punts on podeu donar sang aquests dies, a la web donarsang.gencamp.cat els trobareu a la ciutat de Barcelona. El punt de donació s'ha habilitat al portal de l'Eixample. Això està ubicat al carrer València, número 287. D'altra banda, atenció, si heu d'utilitzar durant els propers dies el servei de la línia R4 de Rodalies, des d'avui les obres de la nova estació de Sant Feliu de Llobregat afecten el funcionament habitual d'aquesta línia.
I ho farà durant els últims trens del servei de cada divendres, dissabte i diumenge, i també els de primera hora dels dissabtes, diumenges i dilluns, concretament els del trajecte entre Cornellà i Martorell. Adif ha establert també un servei alternatiu per carretera. A més, ha informat que, a mesura que avancin les obres del gruix dels trens, estarà afectat i s'anirà reduint. De totes maneres, l'operador ha recomanat estar pendents de la informació que es comunica per megafonia a les estacions, a l'interior dels trens, així com a les pantalles, teleindicadors i senyalització específica a les estacions de transbordament.
Per cert, que Renfe ja més gairebé 300.000 abonaments gratuïts en els serveis de Rodalies de Catalunya aquest any. Això és el 84% d'aquests abonaments gratuïts s'han fet a la xarxa de Barcelona. Entre setembre i finals de desembre del 2022, més de 738.000 persones s'han vist beneficiades dels abonaments gratuïts, una mesura prorrogada un any més pel govern espanyol. Abans de fer una pausa per la publicitat, fem una ullada als jutjats. Ha quedat absolt l'home conegut com a l'estafador de l'amor, a qui se l'acusava d'un delicte d'estafa per suposadament enganyar dues prostitutes, un delicte pel qual la fiscalia li demanava 3 anys de presó.
El magistrat considera que no hi ha proves suficients i que les versions de les dues víctimes es contradiuen. Els fets es remunten a l'agost del 2020, quan l'acusat hauria enganyat a dues prostitutes, dient que els pagaria 2.400 euros i després hauria fingit una transferència bancària sense diners.
Per cert, que l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, ja no haurà de dormir a la presó després que el Departament de Justícia hagi autoritzat que ingressi en una residència amb assistència mèdica degut al seu estat de salut, que és molt delicat. Fins ara, Fèlix Millet estava en situació de tercer grau i entre setmana havia de dormir a l'Hospital Penitenciari de Terrassa.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 27 minuts, fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest divendres a Girona. Una plaga de coipús, un animal rosegador provinent d'Amèrica del Sud, amenaça per als aiguamolls i els conreus de la comarca.
Aquesta espècie va arribar a l'Alt Empordà ara fa una dècada i ràpidament s'ha estès per altres comarques catalanes. Els coipús habiten en zones d'aiguamolls, estanys o rieres i fins i tot poden moure's pel mar. El que més preocupa és perquè s'alimenten dels conreus que hi ha a la vora d'aquestes zones aigüoses. Per això, els agents rurals han assessorat els pagesos per posar paranys i protegir els seus conreus.
A Barcelona, l'Ajuntament permetrà la pràctica de surf a les platges de la ciutat quan hi hagi activada l'alerta per mala mar, però no quan s'estigui en fase d'emergència.
Tot i això, la policia podrà prohibir expressament aquesta pràctica si perceben que hi ha un risc greu per a la seguretat de les persones. Seran els equips tècnics de l'Ajuntament els que, després d'avaluar la situació, podran proposar la prohibició de la pràctica dels esports nàutics, tot i que estigui activat el pla d'emergència per mala mar. El nou decret, aprovat avui pel govern municipal, afecta la pràctica del surf, del windsurf i del surf de rem.
I encara a la capital catalana, el jugador de rugbi que va desaparèixer el passat mes d'octubre podria haver estat segrestat per gàngsters, segons els detectius privats que han contractat la família.
Els investigadors consideren fiables una sèrie de missatges anònims que han rebut i que apunten aquesta hipòtesi. Concretament parlen d'una màfia del Regne Unit com a autora del segrest. Els detectius hi donen fiabilitat per dos antecedents. El jove van entrar-li al pis a Londres abans de marxar a Eivissa i fa uns anys va barallar-se amb uns delinqüents. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació i l'única pista que tenen és el passaport del jugador que van trobar molt a prop del port de Barcelona.
I a Manresa, la comarca del Bages, un home mort després de quedar atrapat en una màquina mentre treballava.
La víctima és un home de 38 anys que treballava en una fàbrica de l'Avinguda Pirelli d'aquest dijous a la nit. Els Mossos d'Esquadra han posat els fets ja en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Manresa i també del Departament d'Empresa i Treball, que ja investiguen els fets.
I marxem ara cap a l'Empordà, on un bus connectarà per primera vegada Figueres i el centre històric de Vilafant, en una ruta llargament reivindicada pels ciutadans d'aquests dos municipis.
Fins ara, una línia unia la capital altempordanesa amb dos dels nuclis de Vilafant, però cap ho feia amb el centre. Ara la Generalitat i l'empresa d'autobusos Teisa posaran en marxa aquesta línia 5 amb fins a 17 freqüències i donaran, per tant, resposta a una demanda històrica en aquesta comarca catalana.
I a Cervera, els Mossos han detingut un home per una presumpta agressió sexual a una nena de 12 anys.
La detenció s'ha fet després de la denúncia de la família de la víctima i la policia, i com que es tracta d'una menor, no es faciliten més detalls d'aquest cas. L'home detingut va declarar ahir a la tarda a la comissaria i està pendent de fer-ho ara davant el jutge. Si es confirma aquesta agressió, seria la segona agressió a una noia menor d'edat en menys d'una setmana, després de la que va patir una noia de 16 anys a Vilafranca del Penedès aquest dissabte passat.
L'Ajuntament de Bellpuig acaba de condemnar aquesta agressió sexual i ha convocat un acte de rebuig per aquest vespre a les 8 per donar suport a la menor i a totes les víctimes de violències masclistes. Ara sí, un minut que passa de 2:45 de la tarda. Moment per a la informació esportiva. Comencem aquesta plana esportiva parlant de futbol. El Barça és el segon finalista d'aquesta Supercopa d'Espanya després de guanyar aquest dijous a la nit al Betis a la tanda de penals. Ara els blaugranes s'enfrontaran al Real Madrid a la final que es disputarà aquest diumenge.
Un altre partit sofert pels blaugranes, que es plantaven a la pròrroga després d'acabar el partit amb un empat a 1 al marcador. Robert Lewandowski avançava el resultat a la primera meitat, però a Fekir l'igualava al minut 77. A la pròrroga també l'igualava Ansu Fati per part dels blaugranes i Lorenzo Morón feien els deures. Amb el partit empatat a 2, l'eliminatòria es decidia a favor dels de Xavi a la tanda de penals per 2-4, amb una actuació brillant del porter Ter Stegen. Xavi Hernández vol aixecar la seva primera copa com a entrenador del Barça.
Ens hem marcat dos objectius. El primer era jugar a la final i el segon és preparar-la bé per guanyar-la. Al final hem hagut de patir, hem hagut d'anar als penals. És futbol. El Betis també té un gran equip, ens ha complicat en molts moments. Nosaltres hem mostrat molta personalitat i molt bon joc a la primera part i aquest és el camí. I hem d'aconseguir molts més minuts així i sentenciar els partits, que és el que se'ns està fallant des que hem tornat del peron del Mundial, no?
Però atenció, perquè Xavi Hernández es podria quedar sense dos dels jugadors importants d'aquesta plantilla blaugrana en aquesta final. Són Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong.
El tècnic de Terrassa els va substituir ahir a la semifinal contra el Betis, en el que semblaven canvis purament tàctics. Ara el club ha confirmat que els dos jugadors van acabar el duel amb molèsties. Tot i així, el club blaugrana ha assegurat que tant Dembélé com de Jong no es volen perdre aquesta final i faran tot el possible per arribar al partit.
I com que el Barça ha arribat a aquesta final, ja es coneixen els horaris dels partits de Copa del Rei. En aquest cas, el Barça ha de jugar contra el Ceuta. L'Espanyol ho ha de fer contra l'Atlètic. Els blanquiblaus visitaran l'estadi de Sant Mamés el dimecres, dia 18, i els blaugranes jugaran al camp del Ceuta el dijous, dia 19.
I, per tant, el Barça, doncs, ha tingut fortuna i jugarà contra l'equip teòricament més dèbil d'aquesta competició. És el Ceuta, que és la primera ref, l'Espanyol. En canvi, jugarà contra un dels equips més llorejats en aquesta competició, que és l'Atlètic Club. Els blaquiblaus jugaran l'eliminatòria a l'estadi de Sant Mamés dimecres a les 8 del vespre i els blaugranes ho faran al camp del Ceuta dijous vinent a les 8 també del vespre.
Encara pel que fa a l'actualitat del Barça, els blaugranes han denunciat a la Lliga després que no es deixessin ampliar un 15% la seva massa salarial, com sí que van poder fer els clubs que van invertir en el fons d'inversió per tirar endavant la Liga Impulsor.
El club blaugrana, per tant, ha presentat aquesta denúncia, alegant al·legant que no poden competir en igualtat de condicions amb els altres equips de la competició que van firmar l'acord amb el fons inversor CVC, a qui la Lliga va cedir el 10,95% del negoci a canvi de 1.994 milions d'euros.
I gran representació del Barça també als premis The Best de la FIFA que se celebraran, que s'entregaran el proper dia 27 de febrer. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Keira Walsh estan nominades al premi a millor jugadora i la portera Sandra Paños a la de millor portera.
Sí, encara pel que fa aquest equip femení del Barça, Salma Parayuelo ha estat nominada també al premi Puskas que guardona el millor gol de la temporada.
I encara en futbol, el Tribunal Català de l'Esport ha ordenat repetir les votacions a la Federació Catalana que va guanyar Joan Soteras el passat mes de maig.
El Tribunal Català de l'Esport ha resolt així favorablement el recurs presentat per Àlex Talavera, segon classificat d'aquests comicis que es van celebrar el 22 de maig, segons apunta el TCE, hi ha irregularitats prou suficients com per decidir repetir aquesta votació sense la necessitat de refer, això sí, el global del procés electoral. Encara no hi ha data per aquesta nova votació.
Canviant d'esport, en bàsquet aquest vespre el Barça s'enfronta a l'Efes d'Istanbul en el segon partit d'Eurolliga que té aquesta setmana.
I el Barça, per tant, rep al Palau l'Efes, el campió de les dues darreres edicions, a 8:45 del vespre. El conjunt turc necessita la victòria per continuar en la seva lluita per entrar als play-off, mentre els blaugranes buscaran mantenir el ritme del vagó capdavanter d'aquesta competició, on actualment són segons a la classificació per sota del Real Madrid. El Barça hi arriba amb els ànims ben alts després d'una petita victòria contra l'Asvel per 75-82.
I aquesta nit hi ha hagut jornada europea pels equips catalans femenins i tots dos han perdut.
L'Uni Girona ha caigut a l'Eurolliga femenina contra l'Oixo i trenca així la ratxa de 7 victòries que sumaven, tot i començar el partit igualats. Els dos equips, les italianes, van acabar dominant el parquet. Per la seva banda, Gols Agradols del Cadi La Seu, que s'ha classificat pels vuitens de final de l'Eurocup femenina, tot i perdre contra el Benfica per només 2 punts. Les urgellenques tenien 9 punts d'avantatge i han estat derrotades per 66-59.
I un últim apunt pel que fa al bàsquet. Ricky Rubio ha tornat a jugar un any després de trencar-se el lligament creuat del genoll esquerre. Ha reaparegut aquesta matinada amb el seu equip, els Cavaliers, quan ha jugat contra els Blazers.
El Moda Center de Portland ha estat testimoni d'aquest moment tan important pel de Masnou. Per cert, també amb victòria pel seu equip. Ricky Rubio, per tant, obre aquesta nova etapa a la seva carrera, que va arrencar amb el seu debut a l'ACB el 2005, que l'ha portat a estar a la meca del bàsquet dels Estats Units.
I en handbol, Espanya ha debutat al Mundial amb bon peu després de guanyar la selecció de Montenegro 30-25.
Tot i que el rival era el més fort del grup, la defensa dels hispanos i l'actuació brillant del porter del Barça, Gonzalo, han portat l'equip de Jordi Rivera a sumar la primera victòria. El porter ha estat una peça clau al partit i ha estat designat com a MVP del partit. Ara, l'equip estatal jugarà dissabte a 8:45 al segon partit del grup A davant de Xile i tanca, per tant, la primera fase dilluns contra l'Iran.
I en tenis, la catalana Paula Badós ha quedat fora del torneig d'Adelaida per una lesió a la cuixa. Aquest matí s'enfrontava a Daria Kasatkina a les semifinals.
Amb aquesta retirada de Badosa, Kasatkina s'ha aconseguit aquest passi gratuït a la final d'aquest dissabte. La tenista de Begur, en canvi, haurà d'esperar ara estar recuperada per l'Open d'Austràlia, que començarà dilluns i que l'enfrontaria amb la nord-americana Katie McCanny a la primera ronda del Melbourne Park.
I al Dakar avui, Sebastián Loeb ha guanyat la seva cinquena etapa consecutiva, tot i que la Tilla segueix liderant còmodament la general i ho té tot a favor per endur-se aquesta competició.
I pel que fa a les motos, el xilè Nacho Cornejo, amb 49 segons d'avantatge per Sanders i gairebé 2 minuts sobre Toby Price, s'han portat aquesta 12a etapa en motos.
I acabem amb l'explicant-vos que l'embarcació catalana OceanCat s'ha proclamat campiona de la 15a edició de la travessia de l'oceà Atlàntic, coneguda com la Talisker Whisky Atlantic Challenge.
Sí, l'equip guanyador estava format per 3 remers catalans i un murcià, Joaquim Planells de Blanes, Martí Ramírez de Palamós i Sergi Franc de l'Escala i Juanma Romero, que és de Múrcia. La regata oceànica hi han participat 43 embarcacions que van sortir des del port de Sant Sebastián de la Gomera a la illa de les Canàries i fins a la illa d'Antigua i Barbuda al Carib.
Gràcies, Pere, temps per la cultura. Sintonia de cultura, per tant, vol dir que ja tenim l'Olma Giró asseguda en aquest estudi. Olma, el micro, que esteu ben col·locat.
Micro bé, col·locat, sí. Tot col·locat. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda. Com estem? Vinga, va, avui comencem parlant de música, no?, perquè comença la 36a edició de Festival Tradicionarius al barri de Gràcia de Barcelona amb un concert en homenatge a Jordi Fàbregas.
Sí, l'acte d'inauguració començarà amb un cercavila a càrrec del grup Kabum i dels Grallers Guirigall, i després, a 9:45 de la nit, es farà el concert en homenatge a Fàbregas. La directora artística del CAT Tradicionarius, Carol Duran, explica que l'objectiu del mateix Fàbregas és que la música popular continuï viva i que perquè això passi, els joves se l'han de fer seva. Des del festival asseguren que això és el que passarà avui dalt l'escenari, ja ho veurem. A més, Carol Duran ha detallat que a partir d'avui la sala del centre portarà el nom del mateix Jordi Fàbregas, i atenció perquè ens ho ha dit a Ràdio Estel.
Serà doncs una celebració a la seva vida, un agraïment per tot el seu llegat, tot el que ens ha deixat i tota la seva generositat, i també doncs aquest concert serà doncs el concert també que en el que farem l'acte de donar-li nom, de posar-li nom a la sala com la sala Jordi Fàbregas. Així que a partir d'ara, tots aquests 3 mesos i tot el que vindrà a partir d'ara en el futur estaran sota el nom de la sala Jordi Fàbregas.
I així ho celebrem. Hem de comentar també que el Festival Tradicionario s'allargarà fins al dia 30 de març.
Per tant, ja ho sabeu, mireu la programació i no es perdeu cap concert d'aquest Festival Tradicionario. O sigui, també en certa programació és el Cirque du Soleil, que ha aterrat a Barcelona amb Cristal. És el primer espectacle que la companyia fa sobre gel.
I amb aquest espectacle, la companyia el que fa és explorar les possibilitats artístiques del gel per primera vegada i ofereix destacades escenes de patinatge i també d'acrobàcia, que el que fan és desafiar la imaginació i també les lleis de la gravetat. La producció presenta una jove creativa que se sent incompresa i, per escapar de la realitat, el que fa és iniciar una aventura en un estany congelat que la portarà al món del revés. La història d'autodescobriment ofereix un món de colors amb projeccions visuals, també amb una partitura original i un repartiment internacional. I, evidentment, al tractar-se d'un espectacle sobre gel, a banda d'això, és força evident que les acrobàcies són més complicades perquè el gel patina, però també una de les complicacions que es troba a aquest espectacle del Cirque du Soleil és amb el vestuari. Precisament sobre això n'ha parlat la cap de vestuari del mateix festival, Isabel Franco.
Tenen diferents canvis. Al ser un espectacle sobre gel, tampoc no tenen temps d'anar corrents als camerinos. Llavors tenim un petit espai al backstage on els artistes es poden canviar de roba. Com que porten patins i sabades especials amb crampons, doncs, hi ha molta cremallera, especialment entre les cames, els hi facilitem el canvi. Molts porten vestuari a baix de l'altre vestuari i llavors el canvi pot durar segons, una cosa així.
I mira, teniu fins al 22 de gener per veure totes les complicacions del vestuari i, evidentment, el gran espectacle del Cirque du Soleil.
Molt bé, Olma, aquestes propostes musicals que ens portes. Avui també tenim més música, però, perquè no tornarem a posar la que alguns ja diuen, no?, que és la cançó de l'any. Mm-hmm. Ahir sí que la vam escoltar un fragment, la cançó de Shakira amb Bizarrap, on la colombiana deixa molt, molt malament a Piqué, la seva nova parella, Clara Chía, inclús també la seva exsogra.
Es posa amb tot.
No s'han Seguirà estat
de res. Tot.
No en parlarem perquè està en boca de tothom, però atenció, perquè aquest matí a la secció del magazín del matí a Ràdio Estel han pogut parlar amb l'Eva Ortega. Ella és actriu que hi ha al darrere de Shakira al programa Polònia.
Clar, i és que podríem dir, Xavi, que Polònia ho ha tornat a fer i en qüestió de menys de 24 hores ha preparat un gag
Polònia
d'urgència.
Polònia ho ha tornat a fer, vol dir que són els nous Simpsons de Catalunya?
Sí, ho podríem dir així, no? Vinga, va. El programa, en menys de 24 hores, el que ha fet és preparar un gag d'emergència totalment, i ha fet una paròdia d'aquesta cançó de Shakira amb Bizarrap, que ja acumula atenció, l'estratosfèrica xifra de 12.000 likes i 1 milió de visualitzacions a Twitter. I Eva Ortega el que ha explicat és que mai havia protagonitzat un gag d'emergència d'aquest calibre al programa Polònia.
I es va posar de manifest això, que és una roda que funciona molt bé i que ens ajudem i que hi ha entesa i hi ha molta confiança. Mm-hmm. Perquè el d'ahir és que ningú de nosaltres, estàvem tots despullats. Era un vaixell cap al desconegut, perquè no coneixíem prou la cançó.
Clar, i el que m'ha semblat també molt interessant és que l'actriu Eva Ortega, la que està al darrere de Shakira al Polònia, ha explicat que el primer sketch que van gravar va haver de ser el bo, sí o sí, perquè no hi havia una altra manera, anaven a contratemps.
Molt bé, fort. Són tots uns professionals i segurament... I mira, t'he de dir que jo encara no l'he vist.
Doncs te'l recomano, està molt ben caracteritzat, la veritat, i la lletra també té moments molt bons i clicades d'ullet, com de l'estil de Shakira, però en altres àmbits, escolteu.
En fi, cap sorpresa venint del Polònia. Mira, sense deixar enrere el món musical, aquest divendres s'ha confirmat que la cantant Luz Casal formarà part del cartell del Sweet Festival i actuarà al Liceu el proper dia 24 de maig.
I no m'importa nada. Que digas.
amb aquest, podríem dir, tamacle, podem confirmar que l'artista és la nova confirmació d'un cartell que també inclou noms com ara Malikian i Cepeda. Luz Casalba presentarà la seva gira al concert del Liceu i des del festival diuen que aquest any tornen i tornen amb un nou concepte i que a més amplien els gèneres musicals amb un cartell divers que recull diversos artistes nacionals i també internacionals.
Molt bé, més propostes. Doncs vinga, avui hem d'explicar que a Tarragona el Museu Nacional Arqueològic ha retrasat la seva obertura i, per tant, no estarà acabat fins l'any 2024. Tot plegat pel context de crisi socioeconòmica, que és el principal motiu d'aquest retras en l'obertura.
Sí, Xavi, com deies, noves propostes, propostes però que haurem d'esperar al 2024, perquè la primera fase de les obres de condicionament arquitectònic i climatització de la seu de la plaça del Rei ha estat gairebé enllestida i només falta arranjar la façana i la cornisa exterior. En les properes setmanes està previst que es liciti la museografia, tant la producció com també la instal·lació, i el que també s'amora és el projecte del Museu de la Necròpolis. N'ha parlat la directora del museu, Mònica Borrell.
El projecte de la Necròpolis té un termini fins al juny del 2026 i ara, enguany, el que farà serà la licitació del concurs d'idees, a partir del qual, això s'ha de tancar des del concurs d'idees per redactar el projecte executiu i, si tot anés bé, les obres haurien de començar a finals de l'any que ve.
Per tant, males notícies també a Tarragona. Bueno, males notícies.
No sé, notícies que es posposen.
Però que s'hauran d'esperar fins al 2024 per anar en aquest Museu Nacional Arqueològic. I acabem aquesta secció cultural, perquè tot i que ja ha acabat el Nadal i teòricament ja no es compren caganers pel pessebre, l'empresa gironina, la popular caganer.com, ha creat una figureta aquest cop de Messi aixecant la Copa del Mundial de Qatar i vestit amb l'equipació de la selecció argentina. Tota una novetat, però fora del Nadal.
Fora del Nadal, que pot servir o bé per tenir la decoració nadalenca a destemps, que és una opció, o perquè ja la tingueu l'any que ve i no s'esgoti, coses d'aquestes que solen passar. I des d'aquesta setmana ja es pot comprar a través de la pàgina web i les botigues físiques que té la companyia repartides per tot el territori. I a banda d'aixecar la Copa del Mundial, la figureta de Messi també incorpora la medalla d'or penjada al coll. I amb aquesta variant ja són 6 les versions que té caganer.com de Messi i segueixen la figura més venuda d'aquesta empresa.
Molt bé, Olma. Doncs dilluns ens portes més propostes culturals.
Bon cap de setmana.
I bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. I ara, com sempre, acabem, com cada divendres, fent un repàs a les actualitats musicals de la setmana. Que en aquest programa continua amb la Mercè Mondelo. Mercè, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És divendres i encara amb la ressaca d'aquesta cançó de Bizarrap i de Shakira, no? Que avui ens arriben noves cançons com la nova de Miley Cyrus.
Sí, perquè hi ha més vida més enllà de Bizarrap i Shakira. És un tema que s'anomena Flowers i que la cantant començava a avançar a principis d'aquesta setmana. I ho feia amb un petit tast, que ara està molt de moda fer això, fer un avançament. Però ho feia...
teaser, no? Es diu teaser.
Exacte, un teaser, és el terme anglès. Però ho feia ben diferent, la veia amb ella cantant a la dutxa. Així, així ho avançava ella.
Estava assajant.
Era una manera, sí, també de revelar-la, però sense despullar-la al complet, la cançó. Doncs, per fi, avui ja la tenim sencera. Així sona Flowers. Em puc estimar molt millor del que tu em pots estimar a mi. Això és el que diu Miley Cyrus en aquest Flowers, que és un missatge cap a un antic amor que molts ja estan interpretant com un dard directe a l'actor Liam Hemsworth, que va ser la seva parella.
S'està posant de moda, això, no?
Sí, sí, sí. Miley Cyrus és la nova Shakira. De fet, curiosament, avui també és l'aniversari de l'actor, per tant que tot coincideix. I, a més, aquesta cançó que estem escoltant, Flowers, respon a una altra cançó, que és una de les preferides, precisament, de Liam Hemsworth, que és... una cançó de Bruno Mars. Ja ho explicava avui l'Oriol Francisco, perquè avui està ben molt d'en renou amb això a la xarxa, que és aquesta cançó que es diu When I Was Your Man. I should have bought you flowers and held Aquí, Bruno Mars, què diu? Recordem-ho, espero que ell et compri flors, et doni la mà, et doni totes les hores que jo no et vaig poder donar i et porti a ballar. Doncs Miley Cyrus, en aquest Flowers, el que diu és: em puc comprar flors jo mateixa, em puc sostenir la mà jo mateixa, puc parlar amb mi mateixa durant totes les hores que vulgui i em puc treure també a ballar jo sola. És una resposta clara a aquests versos que feia Bruno Mars amb When I Was Your Man. En tot cas, és un tema, aquest Flowers, que és el preludi del proper disc de Miley Cyrus, que publicarà el 10 de març i que es dirà Endless Summer Vacation.
Molt bé, però a casa nostra també tenim novetats que arriben de casa nostra.
Concretament un àlbum, el de l'expianista Charango, Sergi Carbonell, que s'anomena Refugi.
Guardarem com un tresor les nits d'aquest viatge al fons del pit. Guardarem cada cançó, històries que ens expliquen i em fan feliç. Vam voler...
No varia gaire l'estil, eh? Hem de dir.
No, és molt xarango, veritat.
molt xarango, bastant.
De fet, hem d'anar per aquí, per aquest camí, perquè aquesta cançó es diu El viatge, i és una carta d'amor que fa una picada d'ullet, aquest llarg viatge que iniciava ell al principi amb xarango i els altres components.
És una cançó que dedica a l'ex, no? Que és a xarango, no? Dedica una cançó.
Exacte. és més un amor diferent, però en tot cas sí, també dedicat a la nostàlgia. Per cert, que Sergi Carbonell ja havia publicat discos, però ho havia fet de manera instrumental, només a piano, i ara s'atreveix també a cantar i a regalar-nos cançons lentes i tendres com també aquest Al mar.
Perquè sigui de veritat i que floreixin rius i selves al meu ventre i quan remeti el temporal viure't en una pau serena i que tot sigui de veritat ballant-ho sota la tempesta i quan amaini el temporal totes les penes.
Mira, t'he dit que m'agrada.
Sí.
Sí, perquè jo no he sigut gaire fan de xarango mai, però m'agrada perquè és com més tranquil·let i sense les trompetetes aquelles de fons, que posaven una mica nerviós.
És un altre rotllo, totalment. Sí, de fet, aquesta és especial perquè és una col·laboració amb la cantant Anna Ferrer. De fet, és l'única d'aquest disc i que tanca aquest disc que es diu Refugi.
Mira, els següents sí que m'agraden, els següents que em porta sí que m'agraden.
A veure.
Aquest sí, perquè també treuen nou disc, avui són els escocesos Belle & Sebastian.
No sé quin és el camí que he d'escollir, no sé si és suficient, no sé què veus en mi, però sé que no renunciaré a tu. Potser aquesta lletra ja l'havies escoltada, perquè és una cançó que va sortir a principis de setmana, no neix avui 100%. El que sí que neix avui...
La van publicar dimarts, si no recordo. Sí, dimarts la van publicar, crec.
Correcte, i el que neix avui al complet és aquest àlbum que es diu Late Developers i que tanca amb un tema del tot ballable i potser la cançó més positiva que porta precisament el nom d'aquest àlbum, Late Developers.
Aquesta cançó.
Sí, et convida a ballar. Sí,
et convida a ballar.
De fet, el que convida aquesta cançó és concretament a sortir del llit i estimar-nos una mica més a nosaltres mateixos. En tot cas, si és així com ho fan, amb aquest ritme, que ens animin el que vulguin, que ho farem.
I tant, sempre. Sempre estem disposats i més si és un divendres. Mira, tornant cap aquí, cap a casa nostra, qui també està d'estrena avui és Nena de Conte.
El projecte de Mai Meneses que estrena Tu Canción.
Tú siempre me has querido, aún estando en el corazón.
ensenyat que les coses més boniques són les coses més senzilles de la vida, és el que diu aquesta cançó que parla de com ens arribem a complicar la vida quan realment tot és més fàcil, si és senzill, que és una cançó a duet que Nena de Conte fa juntament a Celia Bex, que és la baixista d'una de les bandes punk pop del moment, que de fet tancava el magazín del Matí Estel, La La Love You, i que ara uneix forces amb Nena de Conte, perquè es van conèixer precisament perquè La La Love You volia fer una versió de la gran cançó de Nena de Conte, que és Tenia tanto que darte. Van dir, escolta, la volem versionar, la van trucar, i precisament el que van fer és aquesta versió amb ella. Van fer aquesta cançó, van treballar molt bé, es van caure molt bé i van dir, bueno, doncs haurem de fer més coses. I aquesta de Tu canción que escoltàvem, Nena de Conte i Celia Bex, és la cançó que ha sortit fruit d'aquesta versió.
Molt bé, i no deixem enrere les cançons col·laboratives, perquè a casa nostra se n'ha fet una, en aquest cas, de fet, Pepet i Marieta.
Sí que és un tema que publiquen juntament amb Every Night, El Diluvi, Tessa i Xavi Sarrià.
Molt reivindicativa.
El crit és unànime, de fet. No a la mat és una cançó que carrega contra les línies elèctriques de molta alta tensió, que, segons els artistes, doncs, posen en risc l'equilibri natural i la població de les zones afectades, i que, per cert, el tema té també un videoclip rodat a Morella, al País Valencià, que és la zona precisament on s'hi connectaran les xarxes elèctriques. Per tant, acabem així amb reivindicació del nostre país.
Mira, acabarem amb una cosa millor, de fet. Acabarem, posarem el punt i final a l'estem migdia avui, com no podia ser d'una altra manera aquesta setmana, amb Shakira.
Sí, però ho farem de manera diferent. No ho farem amb la nova de Bizarrap, sinó que ho farem amb una de l'any 2014, perquè justament avui fa 9 anys que la colombiana unia forces amb Rihanna i publicava aquest Can't Remember to Forget You. You go, I follow, follow, follow.
Una cançó, dius, que fa 9 anys que la van fer?
Fa 9 anys, és de l'any 2014. De fet, va ser un èxit comercial aleshores, va arribar al top 10 de tot el món i compta amb un videoclip que s'ha vist més de 1 milió de vegades a YouTube i que queda recollida en el desè àlbum de la cantant, que segur que el recordaràs, perquè és aquell on també hi ha grans èxits com La La La, aquell himne que va sonar l'any 2014 al Mundial de Brasil.
Home, acompanyada... Waka, waka.
No, era La La La.
El Waka Waka era del 2010.
Aquest el feia juntament a Carlinhos Brown i també hi havia en aquell mateix disc la versió guitarra del clàssic Boig per tu. Aquestes cançons eren les que s'acompanyaven.
Molt bé, Mercè Mondelo, moltes gràcies. La setmana que ve t'esperem amb més novetats musicals.
Més i millor, i tant.
I bon cap de setmana.
Que vagi molt bé, merci.
I a vostès també, molt bon cap de setmana. Gràcies per la confiança un dia més a l'Estel Migdia. La producció, com sempre, Ferran Capdevila, el control tècnic. Avui hem tingut el Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem dilluns al mateix lloc i a la mateixa hora. Fins dilluns.